Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Bones amics i amigues. Avui ens tornem a posar davant aquests micròfons. Aquesta setmana és la setmana que dediquem a la tertúlia. Avui, tres persones del nostre bisbat parlaran, dialogaran i discutiran sobre el 15M i el 15 d'octubre. Sense obviar les nostres habituals seccions. Així doncs, us deixo amb l'editorial.
És temps de menjar castanyes. Els nens a les escoles i les famílies en general compleixen la tradició de menjar castanyes, moniatos i panellets. Mentrestant, hi ha gent que ja no hi és. Guardo el consol que entre panellet i panellet algú se'n recordi d'ells, encara. Perquè si em paro a mirar per la finestra, encara veig a grups de gent amb flors a les mans, per regalar-li a aquells que ja descansen, esperem que per sempre, en pau. Després, tot tornarà a la normalitat. La gent ja no portarà flors i es menjaran els panellets que han sobrat. Sembla que el fred ha tardat molt en arribar aquest any, però a poc ens va arribant al cor. Recordem aquells que van estar amb nosaltres i ja no hi poden ser només un cop a l'any. No perquè no hi vulguem pensar, sinó perquè ja no tenim temps. No volem tenir temps per recordar-los i potser per plorar-los. Els substituïm per castanyes, per moniatos i panellets, que de vegades són més fàcils de digerir. Inclús els canviem per disfresses i carbasses. Però mantinc l'esperança de que ells sí pensen en mi, perquè ells potser ja no tenen tradició que celebrar, però són i haurien de ser sempre la nostra tradició.
Isa Martínez, mestra de primària.
Notícies del Bisbat.
Presentació de la campanya de Càritas.
El passat dia 19 d'octubre s'han reunit més de 50 persones voluntàries de Troballes, l'empresa d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Lleida, a la casa de l'Església Diocesana, Acadèmia Mariana. A l'acte s'ha presentat la nova campanya de Càritas espanyola pel bienni 2011-2013, que té com a lema «Viu senzillament perquè altres senzillament puguin viure». Posteriorment a la presentació d'aquesta campanya s'ha vist una obra de teatre que ha ajudat a reflexionar sobre el nostre consum de Roma. Els actors, després de la representació, han tingut un diàleg amb el públic que va ser molt engrescador i interessant.
Dissó inaugural del curs de l'IREL.
Dijous, dia 27 d'octubre, a l'aula magna del rectorat de la Universitat de Lleida, la UDL, ha tingut lloc la lliçó inaugural del curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses IREL. Davant de més de 150 persones, Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de la diòcesi de Barcelona, ha impartit una profunda i aplaudida conferència que ha portat per títol «El diàleg com a eina de transformació personal i social». En acabar la ponència, s'ha procedit al lliurament dels diplomes als alumnes que el curs passat han finalitzat els cursos de formació teològica i pastoral impartits a l'IREL.
El doctor Joan Vinyes, nou director acadèmic de l'Acadèmia Bibliogràfica Mariana.
El bisbe de Lleida, Joan Piris, ha nomenat el dia 23 d'octubre el fins fa pocs mesos rector de la Universitat de Lleida, el metge Joan Vinyes, director acadèmic d'aquesta important institució mariana, per donar un nou impuls a la promoció d'activitats de recerca, estudi i divulgació d'una mariologia inserida en la teologia del Concili Vaticà II, amb col·laboració de l'Institut Superior d'Estudis Religiosos de Lleida, l'IREL. L'actual director, mossèn Antoni Agelet i del Pueyo, continuarà amb la mateixa responsabilitat, només pel que fa a les activitats litúrgiques, a l'oratori i altres activitats pastorals.
La delegació de missions dona gràcies.
La dita delegació, mitjançant una nota que ha enviat a parròquies i institucions, agraeix les persones que han col·laborat en la setmana d'animació missionera a l'ocasió del Domun. La nota fa esment a l'acolliment dispensat al missioner Isidre Sanz, que ha passat tota la setmana del Domun fent una tasca d'animació missionera. Per acabar, la nota recorda que encara que el Domun hagi passat, la dimensió missionera no ha acabat i pot anar-se treballant a la diòcesi. Per a més informació podeu trucar als telèfons de la delegació 973 26 76 39 973 26 76 39.
Inauguració curs acadèmic 2011-2012 de l'Escola de l'Esplai de la Fundació Verge Blanca.
El proppassat dia 20 d'octubre, en el paranimp de l'Acadèmia Mariana, s'ha dut a terme la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de l'Escola de l'Esplai de Lleida. Per a l'ocasió fou Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, qui amb la conferència Educar la intel·ligència social liderarà el canvi social des de l'educació centrà l'acte. Aquest acte van assistir un centenar de persones i va ser presidit pel vicari general de la diòcesi, mossèn Ramon Prat, el qui fou acompanyat també per diverses autoritats de la ciutat.
La tertúlia.
Benvinguts a la segona tertúlia d'aquesta temporada. Avui el tema que abordem és el 15M i el 15 d'octubre. Avui amb nosaltres tenim en Lluís Assín, enginyer agrònom i membre del Moviment de Professionals Cristians de Lleida, a la Montse Escarda, metgessa, directora del Centre d'Orientació Familiar COF i delegada de Pastoral de la Salut, i en Ramon Baró, enginyer agrònom i professor i director de Càritas Diocesana de Lleida. Benvinguts tots.
Benvinguts.
Gràcies.
I sense més, llançaríem la primera pregunta. Crec que és una mica important que la gent, i sobretot la gent que a lo millor no hi va, no coneix, definiu què és i què ha suposat per a vosaltres personalment el moviment del 15M.
Bé, definir seria difícil, no? Però podríem parlar potser d'un moviment d'una certa rel espontània que ha anat d'alguna manera recollint en un primer terme, bàsicament, tot el que reflexa, no?, la situació de crisi, de la situació de patiment de fonamentalment gent jove, però també altre tipus de gent, però que jo entenc també que han anat recollint tota una sèrie de qüestions des del punt de vista social que sempre s'han anat qüestionant i que la gent pues, planteja de que en el dia d'avui caldria canviar, no? I aquest moviment espontani, la veritat, per mi ha sigut pues una font, diguéssim, d'espontaneïtat, de reacció social, i per tant encara veure de que la gent de carrer pues, té ganes de participar i dir la seva i fer veure realment què és el que està passant realment en la seva vida. No?
Jo potser m'havia plantejat la pregunta quan ens l'havies fet d'una forma més personal, de què és el que a mi m'havia mogut quan va sortir aquest moviment. I, de fet, jo crec que tots els que estem aquí, per exemple, o que ens hem compromès amb certa cosa, al nostre temps ja ens vam indignar per certa situació del món, que no era l'actual, però ja també era una situació de crisi greu. Potser la crisi era més a lluny, però doncs, països d'Àfrica estan en crisi permanent. La nostra crisi comparada amb aquella és... I em va recordar molt aquells temps en què de la indignació van passar el compromís. En aquest, potser la diferència espontània que hi veus és que hi va haver aquesta transició d'una forma molt fluida. D'indignació a compromís era tot un seguit. I amb aquest moviment jo almenys no li acabo de veure. Al principi va representar una gran alegria, com comentava el Ramon, el fet de que no hem perdut la capacitat d'indignar-nos, vull dir, com a societat no hem perdut aquesta, que és una capacitat molt bona, però sí que jo almenys a mi m'hi falta aquesta segona part, que no acaba de quallar. Vull dir, no és el mateix indignar-se de la situació del que és, o indignar-se per a. És indignar-se per a comprometre's, per intentar canviar, per a fer propostes. Jo, de moment, doncs potser ho comentem, però només he vist la indignació de...
Uh-huh. Jo, a l'hora de viure, ho vinc amb una mica de pena, però per una qüestió personal, i és que ho vaig viure gairebé tot d'una manera protagonista, protagonista, com a espectador, però bastant de lluny, diguem. No vaig anar mai a cap de les assemblees ni a cap de les manifestacions. De raons de les més diverses. I la veritat és pena en el sentit de dir bueno, pues la vida o els compromisos, la situació, diguem, durant aquells setmanes, bastantes setmanes, pues no m'ho va permetre. I me fa pena, diguem, no haver pogut, evidentment, també com a espectador, però sí, diguem, una mica més a prop del moviment. I aleshores, per això m'ha quedat una mica, i, bueno, pues ho he vist a través de les comunicacions, a través d'internet, sobretot, però m'he quedat així una mica, no? I, per una altra part, també seguint amb el que comentava la Montse, em va donar una gran alegria quan es va començar, justament perquè moltes vegades quan parlem de la joventut, de generalitzem, i això sempre és un perill, i diem que no fan res i que viuen només per divertir-se i tal, i evidentment hi ha una part de raó, però també hi ha una part, i s'ha demostrat aquesta vegada, que hi ha gent que realment estan aquí o la seva vida, diguem, l'entenen com algo més que divertir-se o potser li donen més importància a qüestions, diguem, reivindicatives com és el moviment 15M.
Vosaltres ara heu dit la paraula indignats. És una bona definició d'aquest moviment? Veritablement estem indignats? Estem indignats sols amb una part de la societat, amb la part política, amb tot, amb el que ens envolta, amb el proper, amb el que passa lluny?
Bé, jo crec que com a punt de partida és una bona definició, no? Perquè d'alguna manera reflexa un estat d'ànim, i un estat d'ànim que alhora també reflexa potser, que jo crec que és el més expressiu d'aquest moviment per mi, no? Que és aquest trencament que hi ha molts cops entre el que és la societat mateixa, la gent del dia a dia i les organitzacions polítiques, bàsicament, no? De fet, una mica el que deia la Montse, no?, d'aquest pas en el compromís, clar, la meva visió personal és que, a veure, ojalà, no?, hi puguin elaborar propostes, jo ho veig complicat. Ara, el que sí que em preocupa més és que des dels partits polítics, des de les organitzacions polítiques, es valori aquest moviment com un cert moviment descafeinat o que purament, pues, és una reacció vital d'una situació de crisi i de malestar, no? Quan potser el que haurien de fer és ficar-se les piles, atensar-s'hi, ser molt més permeables a les sol·licituds i a les reflexions que fa la gent del carrer i ajudar-los i col·laborar també, no?, en elaborar propostes polítiques viables, compromeses i que donin sortida realment a la seva situació, no? Que jo crec que és el pas segon, que encara no veig aquí, malgrat que, pues, sí que hi ha una certa visió de, diguéssim, de possibilitats en un futur, mirant, per exemple, tot el que ha passat, que també s'alimenta d'això en tot el que és la primavera del món àrab, i que, clar, això és una altra qüestió més de lluita contra un règim més dictatorials i d'establiment d'un sistema democràtic real, no? Quan aquí estaríem en la situació d'un moment en què la democràcia la tenim instal·lada, realment no ens està donant a l'ús el servei que realment el poble necessita d'amb ella, no?
Ara una mica, vosaltres, ara recollint una mica el que deia en Ramon, creieu que aquest moviment el diferencia de d'altres moviments reivindicatius o de protesta que ens podem trobar al carrer, de diferents índoles, no?, però que poden estar protestant per alguna raó en concret? Què podria diferenciar el 15M d'aquesta resta de reivindicacions que qualsevol dia podem trobar al carrer manifestant-se?
Sí. Jo vaig tenir la sort de trobar-me a Madrid el 18M, amb el que vaig poder passejar per sol en una que encara no estava massa consolidat i eren els moments molt inicials. I potser el primer que veia és, a mi d'entrada em va recordar, no sé si recordeu tots, el moviment del 07. I potser perquè en aquella època sí que ens va tocar bastant més de prop, però hi tenia un cert regust. El que passa és que el moviment del 07 era molt unitari.
Explica'l breument, perquè
nosaltres
som d'una generació, o Lluís, que hi va estar molt implicat, nosaltres sí? Som d'una generació que ja sí. Hem marxat una mica, d'acord?
Sí.
Fes una breu introducció i després continues, sí. Perquè així la gent jove, que ara, no?, està pujant, li pot quedar una mica llunyà i...
Ara no recordo ben bé l'any en què va passar, però era una resposta perquè els governs del món s'havien compromès a donar un 0,7% del seu producte interior, donar-ho, diguem, per al desenvolupament. I això va estar signat, no recordo les dates, i durant anys no se li va fer cas. I el cas és que tampoc sé ben bé quina va ser l'espurna que va fer cridar, però, diguem, de cop, diguem, a Espanya un munt de ciutats i un munt de pobles, diguem, se van manifestar perquè realment es donguessi. I això és aquest 0,7%. En aquest cas, el que es demanava és a cadascun de les entitats, dels organismes oficials, ajuntaments, diputacions, governs, comunitats autònomes, perquè cadascú donguessi el 0,7% del seu pressupost. D'aquesta manera, atansar-se al 0,7% del PIB. I va ser relativament semblant, diguem, perquè érem acampades, era assembleari, hi havia discussions, no? En petit marge, diguem, perquè potser no va tindre, diguem... Sí que va ser important, però a nivell de percentatge o de població, diguem, que se va animar o se va afegir, doncs no va ser tant, no? Però recorda molt, els inicis en recorden molt.
Sí. Jo potser el trepitjar de sol, el primer que em va venir és el moviment del 07. Tenia coses comuns, perquè la gent que formava part de l'acampada eren gent molt diversa, i ho trobaves des d'associacions de dones grans del barri que venien a donar suport de menjar fins a ONGs i allò, però el que tenia molt clar és que l'objectiu era molt comú. Vull dir, hi havia un objectiu que era obtenir el 07. I ara, potser movent-nos en diferents entitats o institucions públiques o d'allò, la campanya aquella que ha de quedar. Vull dir, a vegades quan es debaten pressupostos es diu, mira, estem al 0,8% que donem amb... Vull dir, va quallar fort, però eren gent molt diversa amb un objectiu molt comú. Aquest és gent molt diversa i realment, per sol, el que et cridava l'atenció és la diversitat d'indignacions que hi havia. Des del moviment de les Canyades, estaven formaven part, fins un moviment feminista que no deixava entrar cap home a dintre del recinte, eren curiosos l'aplec de moviments que hi havia allí. La indignació era general, però no hi veies cap objectiu comú.
Jo aquí dona-li la raó a la Montse, però veient també potser una mica més enllà. Jo, potser en diferència del 07, era que el 07 era una qüestió com a molt concreta, no? Exigir una mesura concreta als governs, que la complissin, etc. Aquí sí que és veritat que hi ha una heterogeneïtat que va des de la situació de fracàs del jovent a l'hora de tenir una feina, des d'una crítica al sistema bancari, des d'una crítica al sistema polític... És a dir, hi ha una diversitat que em fa veure, potser sí, una mica hi ha un aigua barreig, però que al darrere em fa veure potser una certa desencant amb el sistema pròpiament dit, no? Vull dir, aquí hi ha diverses coses i diverses manifestacions que no funcionen prou, i potser no és tant cada una per separat, sinó en el mateix sistema social, en el mateix sistema polític, el mateix sistema econòmic de mercat, que potser no acaba de rutllar i de donar realment els resultats que nosaltres esperem com a societat, no? Jo crec que en el trasfons hi ha una miqueta això, que realment el que es busca no és una mesura concreta, sinó un canvi de model, que no solament es busca un canvi d'actitud, sinó que realment aquí hi ha una escala de valor social, etc., que ens hem de replantejar tots plegats, començant per nosaltres mateixos. I, per tant, malgrat la meva manera de veure ser una cosa com a molt heterogènia, a mi em fa donar cosa també que això és ve d'un origen molt més profund, no? Que seria, doncs, bàsicament, un altre tipus de model social, polític, econòmic, no?
Ara una mica entrant amb el que estàs comentant i una mica recollint el que amb una aportació anterior teva, hi ha molta gent que es pensava que després de l'estiu havia desaparegut el 15M, no? Ara sembla que torna una mica amb força, però hi ha molta gent que es pregunta quin és el futur d'aquest moviment com a tal, i aquí és on ve la pregunta de cap a on creu o cap a on creieu que ha de derivar aquest moviment. Cap a quin espai, si ha de tenir una vessant política, si simplement s'ha de quedar com una cosa assembleària que proposi coses... Digueu-ne la vostra.
Bé, a mi se'm fa molt difícil saber, perquè jo també
Ho dic en el sentit de que hi ha molta gent que també té por a que es difumini, a que desaparegui, a que el dia a dia se'ns vagi menjant, no?
Bueno, d'entrada, resulta que aquest moviment va néixer a Espanya i resulta que ara hi ha molts països del món en què estan fent concentracions, no? O sigui que és en moments puntuals, determinats, i molts cops potser molt més animats a rebuf de les circumstàncies internacionals negatives que hi van havent, no? Però crec que el fet de que no perdi una part d'espontaneïtat, cosa que doncs és normal que la vagi perdent en el sentit de que les coses finalment s'han d'organitzar, si realment vols treure un resultat, a mi em semblaria bé, no? Ojalà continuï durant molt de temps. El que veig més difícil és que es puguin articular propostes polítiques o concretes. Crec que aquí el que hauria d'haver és un atansament, torno a dir, del sistema polític i del poder, d'alguna manera, buscar un punt de trobada, de comunicació entre una mica aquesta resposta i persones que sàpiguin formular, persones des de lliurepensadors, intel·lectuals, etc., que donguessin, d'alguna manera, una certa embranzida des del punt de vista de proposta social i que a partir d'aquí els partits polítics responguessin a tota aquesta situació. No? El que passa és que l'exigència és molt gran, perquè realment les demandes del moviment, en el fons, jo crec que són unes, en alguns casos, demandes molt radicals, i que jo crec que ha de ser bastant difícil en els sistemes polítics i econòmics de poder-les assumir, no? Però tant de bo duri molt, perquè, bueno, de coses més grosses, i ho estem veient en l'Àfrica, doncs han caigut amb la insistència realment, si és veritable, verdadera, i mantinguda en el temps, no? Jo crec que val la pena.
Jo crec que, a veure, el moviment es nodreix molt d'emocions. La indignació de per si és una emoció. Per quallar o per legitimar aquesta, jo em sembla que ha de tenir objectius clars, o almenys perquè ens enganxi aquella alegria inicial que dèiem de mantenim la capacitat de, però estem amb el mateix. Jo només veig la indignació de, la indignació d'un sistema, la indignació d'un sistema que ens ha portat, la indignació respecte a un sistema de valors, la indignació de, però la indignació de no deixa de ser una rabieta. Si això no ens permet arribar a una indignació pera. Vull dir, és el símil de alliberar-nos de, alliberar-nos pera. La indignació ha de ser pera. Hi ha d'haver una proposta que, com més radical sigui la proposta, estic d'acord amb el Ramon, més difícilment serà acceptable per una part important de la població. Per això aquí el punt és trobar aquelles propostes que ens mantinguin aquella alegria que vam tenir a l'inici.
Jo crec que el moviment, al ser tan divers, i al evitar, i tal com deien ells, diguem, el fet de que algunes propostes siguin una mica, diguem, alternatives molt, molt fortes, crec que si es vol canviar el sistema, jo almenys en aquest cas no sóc massa agosserat, crec que s'ha de fer des de dintre. Entenc que ells no volen, i crec que tampoc seria la manera que es converteixin en un partit polític. No crec que tingués sentit. Però sí, la possibilitat de fer propostes no només a partits polítics, sinó a qualsevol entitat, a qualsevol realitat, per incloure, diguem, o per ser un moviment de reflexió, un moviment de debat, en el qual aporti idees perquè aquestes idees donin el seu fruit. Si no, ens quedarem amb alternatives fora de lloc, del meu punt de vista, algunes d'elles, tal com deia, o inaccessibles, perquè el que es vol és, en certa manera, canviar el sistema. I el sistema, de la manera en què està vivint actualment, per desgràcia, a diferència d'Àfrica, difícilment el podrem canviar des de fora, sinó que els haurem d'implicar dintre, i obviament això vol dir renunciar segons quines qüestions, probablement les més alternatives, les més dures.
Breument, amb una frase, aquest moviment, a què us ha interpel·lat, a què us motiva, digueu.
Bé, jo per mi, potser la paraula que donaria seria de l'esperança, no? Vull dir, tant de bo d'aquí un temps parlem del moviment no dels indignats, sinó dels esperançats, perquè justament pues, la seva veu s'ha escoltat, i els responsables polítics, econòmics, els responsables, diguéssim, de fer funcionar la societat, realment acullen i tenen resposta per les seves demandes.
Montse.
Indignats, sí, però sobretot compromesos amb... I n'hi ha molts i molts exemples, amb Càritas, amb molts àmbits, amb què hi ha, a part d'indignació, hi ha molta necessitat.
Jo faria anar un dels seus lemes, que és democràcia real ja, però ficaria l'accent en el ja, en el sentit de dir el que sigui, comencem a caminar ja, perquè és la manera de fer camí.
Molt bé. Doncs el nostre temps s'ha acabat. Gràcies, Lluís. Gràcies, Montse. Gràcies, Ramon. I a vosaltres deixar-vos amb la idea de que els cristians això tampoc no ens deixa indiferents, suposo. Moltes gràcies a tots i us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Noves ordinacions a la diòcesi.
Diumenge 6 de novembre, a les 5 de la tarda a la catedral, el bisbe de Lleida ordenarà diaca a Manuel de la Varga, vidu i pare de família, i a Lucas Francisco Ebung Etjang, diaca diocesà, originari de Guinea Equatorial. Aquest darrer serà ordenat prevere.
Tercera trobada general de voluntariat de Càritas Lleida.
Dissabte 12 de novembre de 2011, de les 9:15 a la 1:15 a la seu de Càritas diocesana de Lleida, plaça de Sant Josep número 2. Tindrà lloc aquesta trobada adreçada a les més de 600 persones voluntàries de Càritas. En aquesta trobada, que comptarà amb la presència de Monsenyor Joan Piris, tindrà lloc la presentació dels resultats de l'enquesta sobre el voluntariat de Càritas diocesana, una taula rodona i la conferència «Ser voluntària de Càritas, una experiència de crecimiento y entrega», a càrrec de Maripatxe Ayerra. Per una millor organització, convé confirmar l'assistència al telèfon 973 28 30 81. 973 28 30 81.
del pensament.
El meu avi em va dir que hi ha dos tipus de persones, les que treballen i les que busquen el mèrit. Em va dir que intentava estar en el primer grup i hi ha menys competència.
Indira Gandhi. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La teva església amb tu, amb tothom. El proper diumenge, com cada any, celebrem la jornada de germanor. Una oportunitat per a renovar la consciència de pertinència a l'església, que ens ha de portar a sentir-nos corresponsables també en el seu funcionament econòmic. És una campanya informativa, i com us recordaran els vostres mossens, una crida a posar en comú els nostres béns de manera significativa per tal d'assegurar el sosteniment de l'Església de la que som membres vius. Malgrat les dificultats actuals que tots patim a causa de la crisi econòmica, cal posar en comú les nostres pobreses per poder també assegurar millor els nostres serveis. No oblidem que, des del desembre de 2006, el finançament de l'Església Catòlica en Espanya depèn únicament de les assignacions directes que fem a través del IRPF i, sobretot, dels donatius, col·lectes i almoines voluntàries. Són sempre opcions fetes amb total llibertat i que vull agrair de tot cor. La majoria d'accions pastorals de la nostra Església funcionen gràcies al voluntariat, tants de germans i germanes que a les nostres comunitats parroquials i d'altres entitats d'Església hi dediquen generosament un munt d'hores a l'any i que tots hem d'agrair molt, sentint-nos estimulats a participar-hi responsablement. Només Déu coneix la feina desinteressada de tants de laics, dels membres de vida consagrada i de preveres dins i fora de la nostra diòcesi de Lleida, perquè tampoc no podem oblidar l'obertura a la missió universal, la col·laboració amb altres esglésies i necessitats. Per a mantenir i assegurar les diferents activitats de servei i per a sostenir les responsabilitats pastorals i el culte, ens caldria una aportació suficient i continuada. Per això us demano i us agraeixo de tot cor l'esforç que ja feu i el que sens dubte hi fareu amb la vostra aportació econòmica en aquesta jornada de germanor. Jesús ens convida a treballar per un món més humà i fraternal buscant el canviament de les persones, de les estructures, de les relacions. Es tracta d'un estil de viure i d'actuar original, sorprenent i a contracorrent, d'una manera d'actuar que manifesti el Déu amor que hem descobert en Jesús, tractant d'ésser llum del món i sal de la terra i alimentant l'enteniment mutu. Aquest dia de l'Església Diocesana, en Catalunya Jornada de Germanor, és una crida a la responsabilitat i ens ofereix l'oportunitat de créixer en aquell amor pràctic que es tradueix en la comunió cristiana de béns, que és una manera de fer visible el nostre ser església amb altres, amb tothom. Us animo a fer un esforç generós, tota pedra fa paret. Rebeu l'agraïment del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, hem arribat a la fi d'un altre programa. En aquest programa, els indignats ens han mostrat l'esperança. Però ara ens toca la part del compromís. Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i l'edició, en Alberto Videla, i el que els ha parlat, en Francesc López.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Adéu-siau, amics, i bona setmana.
Ràdio Estel.